Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es trobà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi». Maria preguntà a l'àngel: «Com pot ser això, si jo no tinc marit?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». Paraula del Senyor. Avui, solemnitat litúrgica de la Immaculada Concepció de Maria, fixem la nostra atenció en un punt de la història: en l'inici de l'existència de Maria de Natzaret. No estem parlant de la concepció virginal de Jesús en el si de Maria. Això ho celebrem 9 mesos abans de Nadal, el 25 de març, sinó que estem recordant, estem prenent com a punt de partida de la nostra contemplació i de la nostra reflexió l'inici de l'existència d'aquella noia del poble, Maria, que en el si de la seva mare, que la tradició coneix com Anna, Santa Anna, va començar a fer veure una humanitat sense cap taca del pecat, sense cap deformació provocada pel mal. L'ensenyament de la Bíblia, des de les seves primeres pàgines del llibre del Gènesi, ens diu, a través de les dues narracions sobre la creació del món, tenim en el capítol primer la narració de la creació segons els 7 dies, i el 7è dia, el sàbat, Déu descansà. El 6è va crear l'ésser humà, el crear home i dona, ens diu el verset 27 del primer capítol. Home i dona, per al bé. Déu veié tot això que havia creat, comprès també l'ésser humà, i va veure que tot era bo. El capítol segon tenim l'altre relat, també simbòlic, molt bonic, del jardí, l'Edèn, on Déu, a un cert moment, agafa el fang i modela el qui havia de ser el seu partner, com diu en anglès, aquell que podia estar davant seu i ser aquell que podia dialogar, parlar, estar cara a cara davant de Déu com un altre tu. I Déu, amb el fang, modela l'home, és a dir, crea a partir d'una llarga, llarguíssima evolució, com sabem avui dia, l'espècie humana, i a un cert moment, en aquest animal, l'infon el seu esperit, ruach, ens diu el text hebreu original. I a partir d'aquí esdevé no només un animal més o menys intel·ligent, sinó una existència diferenciada capaç de posar-se davant de Déu i acollir allò que Déu li vol donar, que és tot. Al capítol tercer veiem, en canvi, que en aquest Edén, on tot funcionava bé, a un cert moment comença a haver-hi una visió deformada de Déu. La serp, imatge d'un animal simbòlic, no és que la serp sigui millor ni pitjor que tots els altres animals, però la serp que diu a la dona: menja d'aquest arbre que Déu us ha dit que no podeu menjar, perquè sereu així com ell, poderosos, ho entendreu tot, ho sabreu tot. I aquesta és la temptació, no la d'estar en relació amorosa amb Déu i amb els altres, sinó desitjar de ser més, ser com Déu, entès malament, com el Totpoderós, que fa el que vol, i ser més que els altres. I la dona es posa contra l'home, l'home contra la dona, l'ésser humà contra la resta de la creació. I aquí, en aquest relat mític que hem llegit, és quan surt aquesta figura de la dona que trepitjarà el que ha provocat tot això, el maligne. Que la victòria, també com diu l'últim llibre de la Bíblia, que és l'Apocalipsi, no és del drac, sinó que és de la dona. També surt aquesta dona al final de la Bíblia, aquesta dona que és perseguida, aquesta dona que és la humanitat que vol correspondre positivament al projecte de Déu. I aquesta és la història de lluita entre el bé i el mal, la història de responsabilitat de cada ésser humà, de cadascun de nosaltres, que podem dir sí, com Maria, el que Déu vol de nosaltres, o podem ser-li indiferents, fer com si Déu no existís i anem per la nostra, o fins i tot podem ser-li contraris i fer la guerra explícita contra tot allò que Déu vol i crear imperis de poder, destrossar vides, crear sistemes de pecat en els quals es creen bosses immenses de pobresa i d'infelicitat. El pecat està present en el nostre món d'avui com ho ha estat sempre en la història que coneixem. Però el bé ja ha estat sempre present. Jo diria, encara molt més, també avui. Ja ho sabem, la saviesa popular ens diu que fa més soroll un arbre que cau que no pas tot el bosc que va creixent. Som molts els qui tractem amb bona voluntat de fer el que podem, perquè els qui tenim a prop, o no tan a prop a vegades, amb les ajudes que podem donar, estiguin una mica millor. Perquè el món que deixem quan marxem, almenys en aquell tros de món on ens ha tocat viure, sigui una mica més amable, més humà. La festa d'avui, que ens convida a contemplar el moment zero de la vida d'aquesta noia del poble, aquest símbol de la humanitat sencera que diu sí a Déu, ens ajudi a tenir molta confiança que allò que Déu vol de mi ho puc dur a terme. Amén, diem diverses vegades durant la missa. És la resposta de Maria, allò que el missatger de Déu li fa saber. Seràs mare. Com pot ser això si jo no conec home? No pateixis, deixa't fer. Deixa que Déu sigui Déu i allò que naixerà en tu serà fruit de l'Esperit. Per això l'anomenaran fill de Déu. Deixa fer a l'Esperit de Déu en tu. No ho vulguis programar tot, no ho vulguis tenir tot sota el teu control. Deixa fer i confia. I Maria diu, amén. Amin, dirien els nostres germans musulmans de llengua àrab. Fiat, es diu en llatí. Sí, diem en català, en castellà, sí. Maria ens convida avui a dir sí, a confiar, a creure que, malgrat que també nosaltres hem d'afrontar el mal moral que hi ha en el nostre món i que ens provoca patiment per les moltes injustícies, però també el mal entès com a mal biològic, allò que ens fa patir sense que sigui culpa de ningú, la malaltia, la vellesa. Ahir celebrava l'Eucaristia una de les residències nostres d'aquí de Calella. Vaig un cop al mes a totes quatre, les residències de gent gran. Els d'aquí, de prop, de Fàtima, venen ells cada diumenge a la missa de 12 acompanyats. I la impressió que tinc sempre de veure aquestes persones ja tan limitades, moltes amb cadira de rodes, moltes també que no poden ja venir perquè estan a les habitacions, ja totalment immòbils allà, enllitades, en aquesta fragilitat immensa, també es diu un sí que va repetit. I és per mi sempre commovedor, especialment el moment en què els dono la comunió i veig amb quina devoció persones que poden expressar ben poc, fins i tot en paraules, el que senten, el que pensen, acullen aquest do que Jesús els fa. Diguem sí, cada dia. Diguem sí davant de cada circumstància que ens toca viure. També de les moltes circumstàncies que no són volgudes per Déu directament. Al final de la seva vida també Jesús va tenir por. Ho sabem, el que va sentir, el que va passar a l'hort de les oliveres. Pare, si és possible, que passi de mi aquest calze. Mateu i Marc ens expliquen que la creu fins i tot va cridar, Déu meu, per què m'has abandonat? Però Jesús també va dir el seu sí fins al final. Aquí em tens, Déu meu, vull fer la vostra, la teva voluntat. Pare, les teves mans encomano el meu esperit. Tractem en aquests propers dies, fins al Nadal, us ho proposo i m'ho proposo, de començar el dia fent aquella pregària que suposo que tots fem, més o menys completa i senzilla, d'agrair al Senyor aquell nou dia i d'encomanar-nos-hi. I diguem explícitament, sí, Senyor, aquí em tens. Vull fer la teva voluntat avui. Sé que m'hi ajudaràs, sé que és possible, sé que avui m'encomanes una missió. Pot semblar que no té cap importància, però en té. Perquè Maria ens ensenya que les coses més petites i insignificants poden ser molt grans i importants als ulls de Déu quan es fan per amor.